Guzmapèdia, amb David Guzmán.
Estimat David, com anem?
Bé, home, a partir de dilluns pitjor.
Per què?
Perquè...
Què passarà dilluns?
Bé, que tot serà més car, no?
Ah, sí?
I que fer benzina serà caríssim, i moure's i respirar, el preu de l'oxigen, quin gravament té això, no?
No ho sap, eh? Bé, doncs... Jo ja sé que avui em parlaràs de l'emperador Vespasià.
Començarem amb ell perquè és el més antic. És un vell conegut nostre, eh?
Sí.
Aquest petit recull d'alguns impostos. Clar, l'emperador Vespasià, què va fer l'any 72? Va crear un impost, segurament un dels més polèmics de la història, sobre els urinaris, no? El vectiga, l'urina, que té aquella famosa anècdota que quan el seu fill, diguem-ne, es va queixar d'aquell impost que el considerava abusiu, Vespasià li va costar...
Era un impost que servia perquè la gent anés a fer servir els mingitoris públics de Roma.
Exactament.
I no era perquè tinguessis
ganes de fet, encara, de pixar, encara no? Hi ha alguns models de mingitoris, com tu dius, italians, que es diuen vespasians.
I francesos.
Imagina't. Bé, doncs, en tot cas, l'anècdota diu que li va costar, a Vespasià li va costar una moneda al seu fill quan s'encaixava i li va demanar això, veus, com els diners no fan olor, no fan pudor, i al capdavall eren diners, diguem-ne, impregnats simbòlicament de pixum.
Qui olest?
Exactament, això li va dir en aquell preciós llatí. Un cas que a mi m'agrada molt, és molt bonic perquè sobretot és a cavall entre la llegenda i la realitat, no? Que és el del segle XI, hem d'anar al segle XI a Coventry, i amb un compte, que és Leo Frick, un compte famós sobretot perquè entre altres impostos abusius va aplicar-ne un, se'n va inventar un que era per sufragar el guardaespatlles del rei. Això va indignar moltíssim la seva dona, que té nom de xocolata, la seva dona és Lady Godiva, que li va dir, escolta, em treu això, que no té cap solta. I aleshores, el comte de Leo Frick li va dir que ell el revocava, l'impost, sempre que ella, Lady Godiva, cavalqués despullada per tot Coventry, per tot el poble, mentre, diguem-ne, la gent s'amagava a casa seva i tancava les finestres, no? Cosa que, insisteixo, té més, jo crec, que de llegenda, perquè aquí es creu, diguem-ne, la teva dona, jo et revocaré l'impost, però, si us plau, cavalca despullada per tot el poble.
D'allà em ve un personatge anomenat Tom.
Pipi Tom.
Que és el tio que va violar la solidaritat de tot el poble de Coventry i va mirar.
De fet, Peeping Tom encara, com a expressió, és el que aquí coneixem com a voyeur, no? O aquí, o a França, o... És el Peeping Tom, en la llengua i en la cultura anglesa, és el mirador, l'homo que guarda, diguem-ne. Bé, un cas sense tanta llegenda, però també molt curiós, és el regnat de Guillem III, a finals del XVII, a Anglaterra, que van imposar un tribut sobre les cases que tenien més de 6 finestres, Havien de sufragar les guerres que tenien obertes en aquella època i la solució, diguem-ne, va ser aquesta, ben surreal, també. I la solució d'emergència d'alguns propietaris que va ser tapar amb maons algunes de les finestres visibles a la façana, amb la qual cosa s'estalviaven la part de l'impost, però, sobretot, diguem-ne, es quedaven amb finestres cegues que tampoc no els servien de gaire. Un altre tribut polèmic va ser també a Londres, al segle XVIII, en aquest cas, el que va imposar un senyor que es deia William Pitt, el Premier Pitt, sobre el consum de barrets, cosa que, sobretot, va generar un debat interessant a propòsit de què considerem tècnicament barret, amb aquelles coses que ens posem sobre el cap, no? Fins i tot es va canviar o es va regular i es va modificar algunes lleis al respecte. Un impost sobre els barrets que dura més de 30 anys, I encara amb un cert debat sobre si text... sobre quin teixit podia considerar-se barret. Un cas també complicat i d'alta graduació va ser l'impost sobre el whisky escocès, que va arribar, diguem-ne, a collar tant els destil·ladors i va anar pujant de manera tan abusiva a finals del XVIII que, diguem, pràcticament va conduir a la clandestinitat o al comerç clandestí.
Quina gran desgràcia pels esperits sensibles.
Imagina't, no? Pensa que 150 anys de clandestinitat o de mercat negre en el món del whisky s'explica, en part, per la base impositiva tan i tan alta que van aplicar a finals del XVIII. Un altre tribut molt discutit a l'era de ferro de Margaret Thatcher va ser l'impost de capitació, que és un impost que implica, de fet, tothom al marge i amb independència de la seva renda ha de pagar exactament el mateix. Cosa que va tenir resultats terribles pel seu govern. Primer, que pràcticament un 30% dels anglesos es van negar a pagar-lo. I segon, i això és el 31 de març del 1990, data històrica, 200.000 persones es van manifestar a Trafalgar Square amb allò que els historiadors han considerat el principi del final de l'era Thatcher, no? Per precisament un impost tan bèstia que es va revocar al cap de 2 anys. I acabo amb un altre impost incomprensible que es recaptava antigament al poble de Castella per sufragar les despeses dels casaments reials. i que es deia un impost conegut com a Chapinde, la reina, que va començar a aplicar-se amb el casament de Felip III l'any 1599, amb una moneda, jo crec que és la moneda amb més síl·labes, o una de les que té més síl·labes a la història, que és el maravedí. És un nom molt bonic.
Doncs però això no ha canviat gaire, no, Joan? Perquè seguim pagant les bodes reials.
Sí, això és veritat. Sense, ha canviat la moneda.
Sense maravedís, però ara no paguem únicament això, també paguem grans batalles contra
elefants.
Enormes paquiderms, exacte.
Això és pitjor, encara, Déu meu.
Moltes gràcies, David. Adéu.